sobretot també per la importància dels premis. Moltes vegades ho destaquem. Quatre novel·les tens ja escrites, ja saps el que és ser premiada. És un impuls, és... no sé, què el suposa el premi?
Els premis, evidentment, quan hi ha dotació darrere, evidentment el que et permeten és comprar temps per escriure, i quan són premis, com en el cas de València Negra, que és una nominació, que és un premi perquè darrere no hi ha dotació, però sí que el que fa és donar visibilitat a la novel·la, i de fet La Por de la Bestia ja està publicada des del mes d'octubre, però està fent un trajecte llarg i veus que va a poc a poc.
Ara te toca rodar-lo, no?
Roda,
els festivals o els concerts, no? Te toca rodar la novel·la.
Sí, encara hi ha moltes coses ahí. I clar, estos premis el que farien és simplement la nominació. La nominació ja fa que la novel·la tinga una visibilitat especial. I la veritat és que estic molt contenta en la novel·la, també en la coberta, perquè la coberta
és també inquietant.
És obra nostra, és obra meua i de Sebastià Carratalà, que l'obra artística la treballem en equip, i està donant moltes alegries també.
Ja porta uns mesos, hem dit, és l'últim treball teu, però ja porta des d'octubre. Què et diuen lectors i lectores? Què t'aplega?
Que
fa por, no?
Que s'ho han passat molt malament. I el que tu has dit al principi, i s'ho van passar molt bé al mateix temps. Perquè és que jo realment jo em poso en el cas de... sempre parlo com a lectora abans d'escriptora. I el que he intentat és el que busquem moltes vegades quan ens decidim per una pel·lícula de por. Que és tapar-nos la cara, però al mateix temps deixar un poquet els dits oberts per a poder veure, perquè necessitem saber què passa i volem continuar mirant. Això és el que jo he intentat en La Por de la Bestia.
I ho has aconseguit, així que des d'ací fem eixa recomanació, La Por de la Bestia. Estarem pendents també de què passa a València Negra, amb aquestes votacions, i estarem pendents, no sé si tens alguna presentació pròxima en el temps, a banda dels...
Sí, com t'he dit, està Taradell Negre, està Vila-real, la presentació Vila-real, que
ja feia...
Feia temps que la tenia pendent i la faré el 25 d'abril, i bé, i moltes altres coses, clubs de lectura, també hi ha altres presentacions que aniré fent.
Doncs no el perdem la pista, gràcies per fer-nos disfrutar per una banda i patir molt per una altra amb este llibre, La Por de la Bestia, Ana Monero, un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Jessica, un bes.
Seguimos ahora en Hoy por Hoy Comunidad Valenciana, en este día festivo en el que vamos a recomendarles una exposición, la que se puede visitar en el IBAM, en colaboración con el MACA, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, que es Sempere en París, así se llama esta exposición. Una muestra en la que se incide en una etapa que fue esencial en la formación de este artista alicantino, una etapa que, bueno, pues comprende los años que estuvo en París, desde 1948 a 1960. Conocemos mejor esta muestra con la conservadora y responsable de colecciones del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, del MACA, que es Rosa Castells, y que nos atiende ahora al teléfono. ¿Qué tal? Buenas tardes ya.
Hola, buenas tardes, Jessica.
Bueno, gracias por atendernos, pero no queríamos perder la oportunidad de conocer mejor esta muestra que se inauguró hace ya, bueno, pues un par de semanas, pero queríamos contextualizar un poco, ¿no? ¿Qué supuso París para Eusebio Sempere?
Pues realmente yo creo que lo supuso todo. París era una ciudad, bueno, era la capital del arte moderno en ese momento, y todo buen artista tenía que pasar por París para saber qué era lo que se estaba haciendo, qué era eso del arte moderno y contemporáneo, ¿no? Él había apenas tenido ocasión de saber de ello en la Escuela de Bellas Artes de Valencia, y cuando llega a París pues se produce el choque brutal que le supone ver a todos los artistas de las vanguardias, de las primeras, de las segundas, a todos aquellos artistas que están...